Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El nou edifici del Taulí estarà en marxa a finals d'aquest any. Així ho apunten des del mateix hospital i des de l'Ajuntament, ja que s'estan complint els terminis previstos en els passos previs a l'inici de les obres. La Junta de Govern ha aprovat avui la modificació urbanística necessària per començar a treballar sobre el terreny. En paral·lel, està a punt d'acabar la licitació de les actuacions, com ha explicat aquesta emissora el director executiu del Taulí, el doctor Joan Martí.
Les ofertes ja estan arribant i per lo que sabem, a finals d'aquesta setmana es tanca la recepció d'ofertes amb la idea d'adjudicar amb un plaç molt curt, el qual vol dir que l'edifici, amb una previsió de construcció de 7 mesos, la tant vol dir que l'edifici nou sí que estarà llest. Després, un cop estigui llest d'aquest edifici, podrem buidar els malalts que avui tenim al frontal Gran Via i a partir d'aquí començarem a fer les obres de transformació de la UCI, o sigui, l'ampliació de UCI, l'ampliació de quiròfans. Això aproximadament serà un any.
La construcció del nou edifici del Taulí, que s'allargarà 7 mesos, costarà 40 milions d'euros finançats totalment per la Generalitat. Una 60 de persones amb problemes de salut mental es podran reinsertar al mercat laboral aquest any malgrat la crisi derivada del coronavirus. L'Ajuntament, el Taulí i l'Associació de Familiars de Salut Mental mantenen el programa d'inserció que desenvolupen des de fa 10 edicions. L'objectiu és garantir el suport necessari a aquestes persones, sobretot en un context en què és especialment difícil trobar feina. I en esports, el Sabadell surt de les posicions de descens gràcies a la victòria d'ahir davant del Lugo. A falta d'11 jornades pel final, els arlequinats han pogut abandonar el fanalet vermell amb la injecció de moral que això suposa. El següent enfrontament serà dimecres davant del Girona a la nova Creu Alta. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 17 graus. A Sabadell, temperatures que s'han enfilat al llarg del cap de setmana. Aquesta bonança ha vingut per quedar-se. Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. El temps es presenta molt tranquil aquesta tarda de dilluns i també de cara a demà dimarts. Per tant, un dilluns dominat aquesta tarda pel cel serè o una mica entrenyinat perquè al sud del país aniran arribant bandes de núvols alts i prims. Novament, també al final del dia es podran formar alguns núvols baixos a la zona de la Costa Brava, localment amb boira. De cara a aquest dimarts, doncs, els núvols alts, a diferència d'avui, podran afectar qualsevol territori. També se li afegiria algun núvol mitjà. Per tant, s'imposarà un dimarts amb sol o una mica de ressol. Però bé, el dia, durant les hores centrals del dia, la temperatura s'enfilarà com avui. Per tant, rondarà la màxima entre 16 i 21 graus al litoral i entre 20 i 25 a la resta, puntualment més alta a la zona de Ponent. Novament es formarà algun núvol baix, a punts al litoral nord durant el matí, i a la nit, al litoral nord i al litoral sud. I algun d'evolució també a punts de muntanyes, però no esperem precipitació. El vent fluix variable al matí, però durant les hores centrals del dia s'imposarà el component sud i és fluix en cops moderat. La mar es mantindrà entre marejol i alguna àrea de maror. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la, tot i que sí que trobem punts conflictius a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A la P7 també hi ha 1 quilòmetre, el seu pas per Barberà també en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits. Nous passos endavant per fer realitat la construcció del nou edifici del Taulí. D'una banda, aquesta setmana es tanca el termini de recepció d'ofertes amb l'objectiu de licitar les obres per la via d'urgència. De l'altra, la Junta de Govern ha aprovat avui una modificació urbanística del terreny on s'ha d'ubicar les instal·lacions. Un tràmit imprescindible per engegar aquestes actuacions. Amb tot, tant des del Taulí com des de l'Ajuntament, confien que el nou edifici estigui en marxa a finals d'aquest any. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des del consistori han agilitzat el tràmit urbanístic per fer-lo en paral·lel a la licitació de les obres. D'aquesta manera podran començar de seguida que es completi aquest procés burocràtic. El portaveu del govern municipal i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, destaca la importància de comptar amb les instal·lacions el més aviat possible.
Aquest espai ha de permetre doncs, ampliar recursos de cara a lluitar contra la pandèmia també, i evidentment que sigui un espai que després de la pandèmia es pugui reconvertir en major llits, major UCI, major capacitat també de l'hospital per atendre també en bloc quirúrgic de cara al futur del Taulí.
Un cop estigui construït l'edifici nou, dotarà l'hospital d'un bloc quirúrgic, a més d'un nou espai per les urgències i més places d'UCI. Amb una inversió de 40 milions d'euros de la Generalitat, també es crearan 105 llits més, 70 dels quals es destinaran a les urgències i 35 a usos polivalents. El director executiu del Taulí, el doctor Joan Martí, assegura que en una segona fase es podrà replantejar el frontal Gran Via. Són declaracions al Notícies Migdia.
Sobretot permet desenvolupar a reformar o replantejar el que havia de ser les llits d'hospitalització del Gran Via i poder ampliar a una UCI, que passarem a tindre una UCI en total de 48 llits, més 6 quiròfans addicionals que estaven molt mancats, i això ens servirà per, evidentment, millorar la capacitat pròpiament quirúrgica de l'hospital per les urgències, però sobretot atendre o respondre molt millor davant de les llistes d'espera.
Satisfets d'aquests reptes de futur, al Taulí només li quedaria, segons Martí, el trasllat dels espais de recerca a la nova nau adquirida i plasmar l'Hospital Lleuger de Cerdanyola, que donaria un augment de la capacitat de resposta a l'àrea de referència del centre sabadellenc de 400.000 habitants.
L'edifici annex del Taulí servirà per drenar l'hospital en un moment especialment complicat. La pandèmia ha fet fluctuar el nombre de pacients ingressats per Covid-19 contínuament. A dia d'avui, i per primer cop des del 26 de febrer, la xifra de malalts hospitalitzats supera el centenar. N'hi ha un total de 85 a planta i 24 més a l'àrea de crítics i semicrítics. El director general de la corporació, el doctor Martí, confia que la situació no s'agreugi encara més i això impliqui noves restriccions a l'hospital.
La limitació de visites, doncs, segons estigui la taxa d'infecció a nivell poblacional, doncs, òbviament, tindrem de limitar-la. Ja veurem, ja dic, però això és un tema. Nosaltres cada dia ens reunim i anem prenent les decisions sobre segons com va poblacionalment l'epidèmia, no? I respecte als quiròfans, ara de moment el mantenim tot en plena normalitat, en ple rendiment. Ara, si evidentment s'incrementés el nombre de malalts d'una manera tan extraordinària, doncs lògicament tindríem que limitar activitat quirúrgica.
Unes dades que hem conegut avui, un dia en el que el risc de rebrot a Sabadell és de 400 punts i la velocitat de contagi se situa a 1,20, dos indicadors que han millorat lleugerament respecte a ahir. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies ha tornat a créixer fins als 329 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat s'han confirmat 16.562 positius de coronavirus i s'han notificat 524 defuncions. Pel que fa a la vacunació, a hores d'ara, 11.712 sabadellencs han completat el procés d'immunització, mentre que 22.044 han rebut només la primera dosi. I no deixem de parlar de salut i de la pandèmia, perquè el Banc de Sang avisa d'una davallada de les donacions provocada per la Setmana Santa i pel desconfinament. Així mateix, alerta que la previsió de reserves pot baixar dels 5 dies. De fet, ara hi ha reserves per 8 dies, però les necessitats diàries són molt elevades.
Es necessitarien unes 1.000 donacions cada dia per compensar la davallada, ja que s'espera que aquestes baixin entre un 15 i un 20%. Enric Contreras, director dels serveis hospitalaris del Banc de Sang, explica les causes d'aquesta davallada.
Estem veient que ens està passant una mica el que ens passa a l'estiu. És a dir, quan les persones canvien els seus hàbits, surten més de casa, hi ha una reducció, una disminució de les donacions. I probablement, a l'inici del desconfinament, ha provocat el mateix fenomen.
Un altre factor important és com han canviat l'hàbit d'ençà que la pandèmia conviu amb nosaltres. El mateix Contreras explica com les donacions han hagut d'adaptar-se i fer-se també amb cita prèvia.
Ha passat de ser un acte molt espontani, que tu passejaves per Sabadell i veies el camió o l'autocar de donació de sang, i dius, ai, mira, vaig a donar sang. I ara el que recomanem per evitar acumulació de gent és que reservis data i hora.
Per això el Banc de Sang vol incentivar les donacions per la campanya de Pasqua. Quan es faci una donació de sang, es rebrà un ou de Pasqua com a obsequi. Aquest està pintat per dones vulnerables de l'Índia, en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer. Per ser donant de sang, s'ha de tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no està embarassada.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Des d'avui, l'empresa sabadellenca Fluidra entra a formar part de l'IBEX 35. Ho fa en substitució de Bankia i amb un preu de 23,5 € per acció i una capitalització de 4.600 milions d'euros. Coincidint amb la pandèmia, l'empresa s'ha revaloritzat un 170%. L'augment de la demanda de piscines en aquest període ho ha fet possible. Però Xavier Tintorer, director general financer del grup, també ho atribueix a la fusió amb Zodiac. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
També hem de recordar que la companyia ve d'un any 2018 que va fer una fusió amb Zodiac, i sempre que hi ha una fusió i en un parell d'anys en els que hi ha molta reorganització, molta reestructuració, i realment a inicis de l'any 2020 nosaltres havíem deixat enrere tota aquesta feina i estàvem començant a lluir i a gaudir de tots aquests resultats.
Tintorer creu que l'entrada a l'IBEX 35 és un reconeixement a 52 anys de feina.
Hi han contribuït també el rigor, els processos i les maneres de treballar a Fluidra, propi de les empreses de l'IBEX. Ara l'empresa té presència a 46 mercats del món, amb el lideratge a Europa i oscil·lant entre la segona i la tercera posició a Amèrica del Nord. També són el sud-est asiàtic, Brasil, Sud-àfrica i Austràlia. El lideratge absolut per Tintorer necessitarà de les següents accions.
Invertint en recerca i desenvolupament, en treure productes que siguin més eficients des d'un punt de vista de sostenibilitat en quant a ús de l'energia, en quant a tractament de l'aigua. Passa per una tendència que és molt forta al mercat americà, tot el que seria l'automatització, la connectivitat, el poder interactuar amb la piscina a través d'un telèfon intel·ligent, d'una tauleta o d'un ordinador, en lloc d'haver d'anar a una sala de màquines.
Tenen un hub al Vallès de desenvolupament, un segon al sud de França i un tercer a Califòrnia. Fluidra està acabant d'adequar l'edifici al polígon de Can Sant Joan a Sant Cugat, on es traslladaran tots els equips a la nova seu entre els mesos de maig i juny. Tot i així, manté i segueix invertint la infraestructura a la nostra comarca, que compta amb uns 1.800 treballadors. Pel que fa als patrocinis, continuarà donant suport al waterpolo femení del Club d'Estió Sabadell i a l'OSB.
I avui també hem sabut que Banc Sabadell prepara 2.000 acomiadaments més en els pròxims mesos. Segons Catalunya Press, després que aquesta setmana es culmini el pla d'ajust voluntari de l'entitat, ara s'estarien preparant noves retallades, segons es desprèn de les converses entre els sindicats i el banc, el conjunt de l'Estat durant el 2021. Se sumarien així les 1.800 ja anunciades. I el programa d'inserció laboral per a persones amb problemes de salut mental es mantindrà aquest any. L'Ajuntament, el Taulí i l'Associació de Familiars de Salut Mental han renovat un any més la iniciativa, que permetrà a una seixantena de persones en tractament per patologies mentals tornar a tenir feina o formar-se per fer el pas.
El programa en marxa des de fa una dècada dedica 830 hores d'atenció individual i més de 2.500 hores d'atenció grupal als participants. A més, poden desenvolupar tasques en entitats sabadellenques sense ànim de lucre o en departaments de l'Ajuntament. El portaveu del govern i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, assegura que el programa és especialment important en el context actual.
Tenint en compte, evidentment, la situació de Covid que ens dificulta l'aplicació del programa, però creiem que és important seguir insistint en aquesta iniciativa que és destacable a nivell sabadellenc, que el que volem fer és procurar la capacitació i l'habilitació de competències perquè la gent amb salut mental doncs, pugui inserir-se en l'àmbit laboral, doncs, millorant la comunicació, la relació amb companys i amb CAPs, el treball en equip i diferents competències vitals per a inserció en el món laboral. No?
Segons l'Ajuntament, tant els usuaris com les entitats participants d'aquest programa mostren una satisfacció del 85%, una taxa que es manté any rere any.
La funerària Torre S.A. invertirà prop de 600.000 euros en la rehabilitació de diferents espais del cementiri municipal entre aquest any i el següent. La Junta de Govern d'avui ha aprovat el programa d'inversions per aquest bienni, ja contemplades en el Pla 2016-2026 per l'equipament de Sant Nicolau.
El portaveu del Govern municipal i tinent d'alcaldessa Pol Gibert ha destacat algunes de les actuacions previstes de cara a aquests dos anys, així com el grau de compliment de les inversions.
Hi ha la rehabilitació de 25 tombes, la rehabilitació del frontal de pedra de blocs de nínxols de Santa Eulàlia o l'accessibilitat també a la capella. I que s'emmarca aquest programa de millores dins del que ja hi ha previst en el període d'inversions de 2016 a 2026, aquests 10 anys, que és un període d'inversions de 3 milions d'euros i que actualment podem dir que podem executar un terç d'aquest programa d'inversions.
En aquests dos anys també es rehabilitaran els blocs de Sant Salvador i Sant Oleguer, a més de reconvertir dos panteons a Useres. En aquest termini també començarà la urbanització de l'accés est i la zona de la carretera del Mig.
Els carrers de Campoamor i Espronceda estaran vigilats les 24 hores del dia. L'Ajuntament instal·larà càmeres de videovigilància després de Setmana Santa, uns dispositius que enviaran imatges a temps real a la policia municipal i que permetran identificar possibles autors de delictes. Les càmeres se sumen a les ja instal·lades a la zona de Can Deu i formen part del pla del govern del PSC i Podem per reduir els conflictes als barris on es registren més delictes.
Les càmeres utilitzaran la tecnologia 5G i tenen capacitat de discernir les faccions de les persones per facilitar a la identificació en cas de delicte. L'alcaldessa Marta Ferrés confia que no sigui necessària aquesta identificació perquè actuï de forma dissuasòria.
El que farem són moltes mesures en l'àmbit de seguretat, entre elles doncs, el tema de les càmeres, perquè ens funciona, perquè realment ens ajuda a guanyar qualitat doncs, en aquests espais i, per tant, per si soles no s'entenen, és a dir, s'han d'entendre, doncs, òbviament, amb tot un seguit d'accions, com, per exemple, la policia de districte, com, per exemple, reforçar doncs, això, el tema de l'enllumenat, el tema de l'espai públic, altres línies que també estem fent, amb una clara vocació doncs, de fer una ciutat més segura.
Aquestes dues noves càmeres, però, no seran les úniques que vol instal·lar el govern local. L'ESMA i les entrades de Sabadell també són punts susceptibles de comptar amb aquests elements a mitjà termini. Tot plegat per millorar la seguretat, malgrat que els delictes han patit un descens de l'11,5% durant el 2020 respecte de l'any anterior.
La Crida es posiciona en contra del nou tancament de l'alberg temporal per persones sense llar que es durà a terme el pròxim 31 de març.
Al juny de l'any passat, el govern municipal ja va tancar aquest servei enmig de les mobilitzacions convocades per la plataforma Ningú Sense Llar. Tot i que va reobrir-lo a l'hivern, ara torna a tancar-lo. La Crida suposa aquest segon tancament i informa que no es pot tancar l'espai fins que no s'ofereixin alternatives estables.
Una dotzena de persones denunciades a Sabadell per dues festes il·legals durant el cap de setmana.
La primera va ser denunciada el dissabte quan passaven 7 minuts de mitjanit a un club moter del carrer Batlle Vell. El propietari va ser denunciat per incompliment de la normativa de contenció de la Covid-19, consum de begudes alcohòliques compartides, incompliment d'horari d'activitat, impedir la tasca policial i incomplir l'horari de servei. La segona, diumenge, tocava a 6:45 al carrer de l'Escola Industrial, on a un bar s'hi trobava gent amb música i consumint. En ambdós casos, la policia municipal va haver d'aplicar sancions a part dels assistents per faltes de respecte.
I una empresa sabadellenca distribueix un producte japonès que elimina la Covid i altres virus de superfícies i redueix el volum de contaminació a l'aire.
La companyia LumioClean s'encarrega de la distribució del producte basat en nanopartícules de diòxid de titani. El producte que s'activa en contacte amb la llum solar o artificial permet reduir el risc de contagi de coronavirus, però també purifica l'aire on s'aplica. Empreses com el Teatre Victòria de Barcelona ja l'han començat a utilitzar.
En cultura, el cor Liederkamera farà dos concerts a Sabadell per celebrar els seus 32 anys d'història, posant així la cirereta a la seva trajectòria a moda de cloenda. L'agrupació sabadellenca de Can Coral ha anunciat que la temporada 2021-2022 serà l'última, una decisió que els responsables del projecte actual atribueixen a les dificultats econòmiques i a la manca de relleu generacional.
La formació ha avançat la gira del programa A Capella Essències, que s'anomena així, fent referència al fet de destapar els 7 pots de les essències que han vertebrat la seva història. A més, s'acomiadarà de la ciutat i el conjunt de Catalunya amb un total de 7 audicions. Liederkamera combina la dedicació amateur i la professional entre el gaudi i el repertoris de màxima exigència. La decisió s'ha estat gestant durant els últims 3 anys. El seu fundador i director artístic, Josep Vila i Casanyes, recorda el programa Al Matí com s'ha cuinat aquesta gira.
El vam gestar originalment com a celebració dels 30 anys d'història de Liederkamera. La Covid, com molt bé es deia, ens va obligar a posposar aquest projecte un any més, és a dir, que quan acabem la gira de 7 concerts que farem per tot Catalunya, ja pràcticament haurem complert els 32 anys d'existència. I penso que aquesta és la... per nosaltres l'excel·lent notícia.
Cantaires com Pilar Rovira, Miquel Humberto, Joaquim Sabater han format part de la formació durant els seus 32 anys de vida. El panorama ha canviat molt respecte del començament i ara els cantants es poden plantejar tenir una carrera als cors de cant. Als inicis del grup, els professors de cant els recomanaven que no s'unissin en un cor.
Si ens situem en els anys 90, la música coral a Catalunya ja era molt rica, tenia una tradició extensíssima, però hi havia un model de cor que diguem-ne, que encara no ocupava una part important de l'espectre coral català, i era el cantant els cors formats per estudiants de cant. I, a més, ens trobàvem que molta gent jove que estudiava en cant, els nostres professors ens recomanaven que no cantéssim en un cor perquè ens faria malbé la veu, i la qual ens feia molta ràbia que ho diguessin. Però, en certa manera, quan tu treballaves la veu a un cert nivell, el que la teva veu necessitava era conjuntar-se amb veus que també estiguessin treballades com la teva.
Després de més de 500 concerts i diversos enregistraments discogràfics, el cor s'acomiadarà amb 7 concerts d'essències entre maig i setembre d'aquest any, un dels quals es farà a Sabadell, el dia 4 de juny, al Teatre Principal. Així tot, encara quedaran pendents unes col·laboracions amb orquestres a la primavera del 2022.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Hola, Olafre. S'acaba la Setmana Santa i encara no pots menjar carn, però ens pots escoltar divendres sant i dilluns de Pasqua a les 10.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat. Do what you want!
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de política, perquè els diputats de Junts per Catalunya es tornaran a abstenir a la segona volta de la investidura del candidat republicà Pere Aragonès.
Segons han confirmat fonts de la formació liderada per Carles Puigdemont, el partit ha abordat la qüestió en la reunió de la seva executiva d'aquest dilluns i ha optat per no facilitar la investidura d'Aragonès a la sessió prevista per demà dimarts. Els diputats de Junts ja es van abstenir en la primera ronda del debat d'investidura el divendres passat, a l'espera de treballar un bon acord per tota la legislatura amb Esquerra.
Catalunya rebrà més de 330.000 euros aquest 2021 per la cerca, identificació i dignificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.
El govern espanyol i les autonomies han aprovat el repartiment dels 3 milions d'euros previstos als pressupostos generals de l'Estat d'aquest any per aquestes tasques. D'aquests 2 milions d'euros són per localitzar, exhumar i identificar desapareguts i 1 milió per fer activitats de divulgació dels resultats, dignificació dels llocs d'enterrament i promoció dels llocs de memòria associats. L'autonomia que rebrà l'import més elevat és Andalusia, amb més de 1,5 milió d'euros. La segueixen Catalunya i el País Valencià amb més de 280.000.
I els remolcadors han aconseguit reflotar el vaixell encallat al canal de Suez des de la setmana passada.
Amb aquesta operació reprèn el trànsit per aquest canal crucial pel comerç internacional. El bloqueig del vaixell de l'empresa Evergreen, de 400 metres d'eslora i 59 d'ample, ha provocat que més de 400 embarcacions estiguessin esperant per travessar el canal.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell ha passat de ser cuer a dormir fora del descens gràcies a la victòria d'ahir a Lugo per 0-1. Un solitari gol de Juan Ibiza a la sortida d'un córner va trencar una ratxa de 6 partits seguits sense guanyar i a les portes de rebre entre setmana el Girona.
A l'Anxo Carro no s'havia puntuat mai, el Sabadell va fer un dels partits més rodons de la temporada. Fins i tot el VAR va anul·lar un segon gol arlequinat per un colze involuntari d'Ever Pena. Ara l'equip és 18è, empatat amb l'Alcorcón, però fora de perill per l'Averaix. Psicològicament, el tècnic Antonio Hidalgo admet que és una empenta anímica pels seus jugadors quan només falten 11 jornades.
Nosaltres hem dit durant tot l'any que, bueno, que són posicions que estem acostumats a estar, ens agradaria estar molt més a dalt, però evidentment mentalment és important que el que facis es tradueixi en victòries, que és el que es tracta. Al final, per la confiança, quan creus en algú, has de tenir una recompensa, no? I quan tens la recompensa de la victòria, molt més, però encara queda 11 partit, queda moltíssim, hem de sumar encara més victòries i anirem per la següent dimecres.
La pitjor notícia va ser l'expulsió en l'afegit de Pierre Cornu, que l'obligarà a perdre's aquest partit de dimecres a les 7 contra el Girona. Un duel que estarà arbitrat a la Nova Creu Alta per Hernández Maeso, amb Vicandi Garrido a la Sala Bor, mateixa designació que el novembre al Molinón.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord ha aconseguit la primera victòria de la temporada. L'equip de Pablo Becerril va superar les branqueses per 0-1 i abandona la cua de la classificació.
I això que els arlequinats van haver de jugar gairebé tota la segona meitat amb un home menys per l'expulsió de Jordi Pérez. Els de Can Uriac, però, van saber aguantar la diana inicial d'Edgar Álvaro. El davanter del Sabadell Nord creu que servirà per encara més moral les pròximes jornades.
Básicamente, más que nada por la moral. Nosotros sabemos que el equipo da la cara en todos los partidos, pero básicamente era eso, ya más que nada por la moral y por la lucha, por ponernos sobre todo en las posiciones intermedias. Yo creo que los resultados no eran para nada justos. Si te pones a mirarlo, los partidos que perdemos, ningún rival es mejor que nosotros y todos los goles vienen a balón parado.
Amb aquesta victòria, el Sabadell Nord és ara penúltim, amb 5 punts abans del derbi vallesà d'aquest diumenge a Can Urià contra el Rubí.
Un altre dels focus d'atenció del cap de setmana ha estat el derbi de la segona B de futbol sala. Amb polèmica, remuntades i girs inesperats de guió, l'Escola Pia es va acabar imposant per 8-7 al Club Natació Sabadell.
Del 4-0 es va passar el 4-6 en un 3 i no res, però els locals van tornar a capgirar el marcador amb el gol de la victòria d'Arnau Graell. Pel tècnic escolapi Pedro Donoso va haver-hi massa descontrol.
Nos ha pasado a nosotros cuando nos han remontado el partido y a ellos les ha pasado a la inversa, ¿no? En la segunda parte. Cuando hemos empezado a remontar, pues ellos han venido abajo también y bueno, son partidos que un poquito desorden en todo sitio, defensivo, los jugadores no están donde tienen que estar, están en 30.000 cosas y bueno, y al final pues pasa lo que ha sucedido, ¿no? Un marcador amplio que como entrenador la verdad es que no estoy contento, ¿no?
El derbi va deixar 4 expulsats, els més rellevants del club. L'ex-escolapi Pepe Font va veure 2 grogues per protestar en el primer minut. El tècnic nedador Borja Burgosa es queixava especialment de la segona de Marc Elias, que va servir perquè la Pia encarrilés la remuntada.
No sóc de queixar-me de l'arbitratge, però crec que sí que aquí hi ha un error molt greu d'arbitratge que ens condemna, que és l'expulsió a Marc. Considera que fingeix una falta quan hi ha 2 jugadors que xoquen i els 2 van al terra. Només considera que està fingint el nostre. És groga, segona groga, i en aquell 4 contra 3 és on ens remunten el partit.
El club conserva el lideratge del grup de l'ascens, però la classificació s'ha compromit encara més. Entre els nedadors i la Pia, penúltima, tot just hi ha 7 punts de diferència. El derbi sencer es pot tornar a veure al nou canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Marina García disputarà els seus segons Jocs Olímpics. La bracista del Club Natació Sabadell va certificar ahir el bitllet per anar al Japó en la clausura del Campionat d'Espanya de Natació, celebrat a Can Llong.
García, segona a la final per darrere de l'andreuenca Jessica Vall, va nedar 8 dècimes més lenta que el desembre a Castelló, però com ningú es va apropar a la seva mínima en els 200 braça, estarà present a Tòquio. Tot i això, la barcelonina no marxava del tot satisfeta.
L'objectiu principal era aquest, no? Però soc una nedadora molt competitiva i venia aquí a molts més altres objectius que per mala sort doncs, no ha pogut ser, no crec que els hagi complert, però bueno, l'objectiu principal que deies és això, no? Que és el pas que m'obre per poder estar a la següent cita, una mica doncs, la confiança que em dona de poder estar classificada als Jocs, no? I treballar sobre això, que al final és el més important.
Una certa decepció que contrasta amb l'alegria de Cata Corrop. Després de 3 operacions d'un tumor cerebral en 3 anys, la nedadora d'Inca es va classificar per l'Europeu de Budapest en els 400 estils i es va quedar a només una centèsima de l'hora en els 200.
Jo poso en perspectiva que des del 2014 no feia les meves millors marques de temporada a l'Open, perquè era una competició que he anat havia creuadíssima, no em sortia bé, no disfrutava gens, i és el primer any que em surt, i crec que això és fruit de que ho he disfrutat, ho he viscut tot al 100%, i bueno, que he anat més tranquil·la, com el que deia abans de començar la competició.
En total, la delegació del club ha tancat l'Open amb 15 medalles, cap d'elles d'or, 9 han estat de plata i 6 de bronze.
I encara sense sortir de l'aigua, la selecció espanyola de waterpolo femení amb les jugadores de l'Estralpul Natació Sabadell, Laura Ester, Maika García, Judit Forca i Irene González, han tancat la fase europea de la Lliga Mundial. A Budapest, el combinat de Miki Oca, rejuvenit davant les baixes per confinament de les waterpolistes del Mataró i del Medi, va superar clarament Rússia per 17-11 i va perdre per la mínima 12-11 davant dels Països Baixos. Això significa Espanya en segona, classifica Espanya en segona posició per la superfinal, només per darrere d'Hongria. I David de la Cruz ha tancat la volta del centenari com a millor català a la classificació. Encara arrossegant seqüeles de la bronquitis patida a la Paris-Nissa, el ciclista d'Espronceda va acabar 29è a la general, a gairebé 18 minuts del guanyador, el britànic Adam Yates.
De fet, el podi va completar 2 corredors més de l'Ineos, Richie Porte i Geraint Thomas. En declaracions a Catalunya Ràdio, de la Cruz reconeixia que esperava estar més a prop dels millors.
Al cap i a la fi, ostres, jo havia vingut aquí amb la idea de... Bueno, no havia vingut, sinó jo ho tenia planificat a començament d'any. Venir aquí amb les opcions de fer una bona general. Per problemes de salut, doncs, no ha pogut ser i això sempre, doncs, ostres, et costa una miqueta, no?, portar-ho de la millor forma possible. Però sí que és cert que l'il·lusió de poder córrer a casa en l'edició del centenari, doncs fa que un ho visqui d'una forma especial i doni aquell equip un extra, no?
En la tradicional última etapa a Montjuïc, el guanyador en solitari va ser el belga Thomas de Gent. Ara de la Cruz tindrà un mes de descans abans de reprendre el calendari amb el Tour a Romandia, Suïssa.
Menys d'un minut. minut per dos quarts de vuit. Posem punt final a Notícies Vespre d'aquest dilluns 29 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.